La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
Amén.
Hem arribat als del cinema, la finestra indiscreta fins a les 3 de la matinada. Fins a les 3 de la matinada amb continguts habituals, és a dir, informació, comentaris, discussions, peticions, la música, les novetats i, en fi, tot allò que ens ajuda a omplir una mica més la vida d'imatges i de so. Aquí ens tenim a la Sílvia Andrés, la Marta Ballesta, el Ben Gestacio, l'Àlex Gorina, l'Ivan Rusquelles, la Gemma Safont i el Valentí San Juan. I aquí ens teniu amb els tres sistemes de comunicació habituals del programa oberts des d'ara mateix. El telèfon del directe, que és el 93-201-7474. El correu electrònic finestra@catradio.cat. I els SMS que ens podeu enviar al 7033 posant cap finestra espai en blanc i després el missatge. A tot això podem començar ràpidament amb una d'aquelles peticions musicals que ens feu per obrir boca. Encara que sigui una mica retro, però és Cyndi Lauper i són els Goonies. I són els Goonies perquè, encara i ara, per molts, són un mite. Els Goonies ens serviran, a més, per fer el repàs ràpid i contundent d'aquelles pel·lícules que, sent d'estrena, us recomana La finestra indiscreta. Una genialitat del José Luis Guerín que es diu En la ciudad de Silvia. Quatre pel·lícules poderoses que són 53 dies d'hivern, Cassandra's Dream, No basta una vida i Sin destino. I sis de visibles, Conversaciones con mi jardinero, El hijo del mal, La jove Jane Austen, El orfanato, Promeses de l'este i Stardust. Voleu que us citi les tres desastroses, aquelles que potser ho farien moltíssim i acaben durant molt poc? Les Trece Roses, Barcelona un mapa i La huella. De Cassandra's Dream, el Daniel ens menciona que li ha agradat moltíssim, que hi ha bones interpretacions, que l'argument és bastant bo, encara que les darreres pel·lícules de Woody Allen sembla que totes parlin del mateix. Personatges amb una doble vida, l'engany, la manipulació, el voler portar una vida molt millor que la que realment et tocaria, i en definitiva el tema de la moralitat, com clar referent en tot el film. Malgrat tot, crec que el final no és el més correcte. No creus que és massa fàcil i recurrent? Ens quedem sense saber quins motius porten el tiet per proposar tal cosa i que hem de pensar de l'imatge final de les dues noies comprant roba. Per cert, sabíeu que és el primer film d'Allen on ha buscat un compositor amb Philip Glass per fer la banda original? No, al començament de la seva carrera n'havia tingut de compositors fent-li la banda original, però des de llavors i fins ara sempre aprofitava música preexistent. De totes maneres, encara que no sigui de les millors pel·lis del director, com molt bé va dir un oient, anar a veure una pel·lícula de Woody Allen sempre serà millor que moltes de les propostes que hi ha de vegades a la cartellera, diu el Dani. I jo us dic que avui, i especialment per tots aquells que intervingueu en el programa, que heu vist Cassandra's Dream i que la vulgueu comentar o en directe per telèfon o enviant un correu, tenim un disc compacte marca Sesgai que us endereu a casa vostra. 93-201-7474, finestra@catradio.cat, catfinestra espai missatge al 7033. Canvio disc compacte per comentari de Cassandra's Dream. El Hit Parade, aquí, ara mateix, ens diu que l'Orfanato continua imbatible i que en 3 setmanes ha acollit ja 2,5 milions d'espectadors. La que segueix, Sou 4, només 292.000. Unes setmanes, clar, però la diferència és espectacular. La tercera, Super Salidos, 2 setmanes i 491.000 espectadors. La quarta, Invasión, la cinquena, Stardust, i les 13 roses es col·loca en 6a posició i Cassandra's Dream només arriba a la 7a amb 99.000 espectadors la primera setmana. Però tot això pot canviar directament després de les estrenes d'aquest cap de setmana. I el Valentí San Juan les porta i les comenta a la seva manera ben peculiar.
Sessiocontinua.com.
Sessiocontinua.com.
El primer portal en català de cinema.
Us acosta tota l'actualitat i les notícies més destacades del setè art.
A la finestra indiscreta.
T'acosta el setè art.
A la finestra indiscreta.
Sessiocontinua.com.
T'agrada el cinema.
Cinema.
T'agrada el cinema.
El vius en català.
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 El vius en català. Què tal?
Pels que no en teníeu prou amb el Pallissa i amb el cara totxo de Ben Affleck fent d'actor, o més ben dit, fent veure que feia d'actor, atenció que hi ha breaking news. Resulta que ara el noi, a més de ser actor i superguionista, s'ha convertit, sí, sí, en director. La seva primera pel·lícula com a realitzador i segona, en aquest cas com a guionista, és Adiós, pequeña, adiós, i explica la història de dos investigadors privats que busquen una nena segrestada als barris més sòrdids de Boston. Entre els protagonistes, aparteu les criatures, perquè hi tenim el germaníssim Cassie Affleck, a Morgan Freeman i a Ed Harris.
En fin, según parece, a Cheese le han robado en uno de sus trapicheos. ¿Te has enterado?
No.
¿Te someterías al polígrafo?
Ya lo he hecho.
Con preguntas diferentes.
Vamos. Tranquila. No nos importa si se matan un par de chorizos. Nos importa tu hija. Tú te has llevado la pasta. Dinos, ¿cuánto te has llevado?
¿Cuánto?
Cassie Affleck ens arriba per partida doble a la cartellera de la setmana i ho fa també amb El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, un títol que tot i semblar una peli de Chiquito de la Calzada i de Bigote Arrocet,
cobarde,
podem confirmar des de la finestra indiscreta que no ho és. Brad Pitt interpreta a Jesse James, el bandit més popular d'Amèrica, que desafia els seus enemics al més pur estil Billy the Kid i aplega tot un seguit de detractors que lluiten per la fama i també per la recompensa.
Sus hijos no sabían cómo se ganaba la vida. Ni por qué se mudaban tanto. Ni siquiera sabían su auténtico nombre. No se arrepentía de sus robos ni de los 17 asesinatos que afirmaba haber cometido. El 5 de septiembre de 1881, Jesse James cumplió los 34 años de edad.
The Map reuneix en pantalla a Clive Owen, a Paul Giamatti i a Monica Bellucci. Un trio d'asos que serviran per interpretar la història d'un nen a qui tothom vol veure assassinat i a qui una prostituta i un misteriós i solitari pistoler hauran de salvar no saben exactament ben bé de què. Veure Owen fent d'heroi obscur no és cap novetat, però el gran al·licient és veure a Paul Giamatti fent de malvat de la pell.
De totes les cases de ocupes de la ciutat, com sabe que Smith està en esta? ¿Otro acierto casual?
No, nada es casual. Ve cosas que nosotros no vemos. Elaboraba perfiles psicológicos para el gobierno.
Trabajaba como psicólogo forense. Vamos, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Los detalles lo son todo en este negocio.
Espere. ¿No cree que debería ir detrás, señor?
Quien va en la retaguardia, recibe en la retaguardia.
Mila Jovovich ha vist com la seva carrera creixia de forma espectacular en els darrers anys i tot i això no ha volgut abandonar la saga que la va donar a conèixer com a estrella emergent. D'aquesta manera la tornem a veure interpretant l'apocalíptica Resident Evil. En aquest cas, ella i tots els supervivents de la catàstrofe de Raccoon hauran d'arribar al desert abans que els atrapi la companyia Umbrella.
¿Alguien necesita mi ayuda?
Ah, no es nada, pero si insiste...
Así es. Tranquilo, relájate. Te gusta jugar fuerte, ¿eh?
Me han pasado cosas peores.
Seguro que sí.
Pero tú siempre eres amable conmigo, Betty.
Ay, madre. Yo me largo.
¿Qué me dices? ¿Cenamos en mi casa esta noche?
Ahí estaré.
Richard Gere és un agent a dues setmanes de deixar la seva feina. Instrueix la seva substituta, però quan sembla que es podrà dedicar a millor vida, anar a pescar o a fer el que vulgui, arriba un darrer cas. És una jove de 17 anys que és segrestada i ell sospita que el culpable és un agressor sexual a qui coneix i que està en llibertat condicional. Molta atenció a aquesta pel·li perquè el director és Andrew Lau, actor i, sobretot, realitzador de culte oriental, responsable de la saga Infernal Affairs, que Scorsese es va veure obligat a fusellar per guanyar l'Oscar que tant se li resistia en el seu remake Infiltrados. La peli es diu El Caso Wells.
El que lo ha dejado para mí.
¿Cómo sabe que lo han dejado para usted?
Míralo, está en un círculo. Lo han doblado como lo hago yo. Todo es igual. No, 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 no lo toques. Este es el que he comprado yo. ¿Lo ves?
La desaparición de una joven de 17 años podría ser un secuestro, dijo el jueves el sheriff, después de que los perros policía encontraran su bota en la vía férrea cerca del colegio mayor para estudiantes de primer curso.
Ethan Wakers és la versió infantil i espanyola dels Caçafantasmes, amb una convidada especial com és Geraldine Chaplin. De fet, quasi que ni la filla del mestre del Mut se salva en aquesta pel·lícula protagonitzada per nens que persegueixen pistes fantasmagòriques i que va ser la sessió infantil d'aquests Sitges 2007, amb una acollida, tot cal dir-ho, per cert, bastant fred.
Una casa muy distinta a las demás.
¿Qué es flipante?
Pues esta que se queda cachos.
Pues a mí me gusta.
Tres colegas muy atrevidos.
Ay, perdona.
Y un misterio por resolver.
She flies much faster, shouts much louder, looks much fresher and eats much less than you.
I acabem les estrenes a la finestra indiscreta i a sessiocontinua.com parlant-vos d'un darrer film. La regenta s'ha d'interpretar Oviedo amb una companyia de teatre poc convencional que acaba d'arribar-hi. D'aquesta comèdia en destaca el cartell d'actors amb Carmelo Gómez, amb Aitana Sánchez Gijón, amb Najwan Imri i també amb Jorge Sanz. Tot plegat en aquesta irregular Oviedo Express.
Ya llegan, ya están aquí los comediantes.
Un actor debe ser su personaje a todas horas, por dentro y por fuera.
He conocido muchos hombres y ninguno como él.
Nos necesitamos.
La finestra indiscreta.
Que ya el guión era una locura fantástica, una con un sentido del humor y además un Gonzalo Suárez que ya, bueno, que está de vuelta. Se lo puede permitir todo y yo creo que se lo ha permitido. Y eso va a ser bueno para la película.
Doncs que no, eh? Carmelo, ho lamento moltíssim, però Oviedo Express de Gonzalo Suárez és el més barroc i inofensiu del director, com La Reina Anònima o com Epílogo. Millor La Regenta de veritat, que va fer el 1974. Quin disbarat de pel·lícula. Oblidem-la ràpidament i li poso un 4. En una setmana on el contingut de les pel·lícules i els resultats són equilibrats, perquè un 5 per El Caso Wells o per Resident Evil Extinción no està malament. Un 6 per Adiós, Pequeña Adiós, El Asesinato de Jesse James o Shoot 'em Up està millor del que es podia esperar fins i tot. I un 7 per Persepolis, en parlarem d'aquí una estona. Però en qualsevol cas, aquí teniu el primer que comenta Cassandra's Dream. I cap de les pel·lícules d'aquesta setmana supera, pel meu gust, a Woody Allen. Cassandra's Dream, li poso un 7, igual que Match Point i Scoop. Per cert, no creieu que en Woody ha dirigit, sense dir-ho, una trilogia sobre l'assassinat? Anem de seguida a les trucades, però jo, insisteixo, canviaré CDs de regal, aquesta cosa estranya que fa música, bandes sonores per comentaris de Cassandra's Dream, tant sigui per escrit o aquí en directe al telèfon, o per peticions de música del programa. Finestra@catradio.cat, que finestra espai missatge al 7033 93 201 74 74. Mentre Mila Jovovich ens intenta convèncer, primer, dels beneficis d'una sèrie com Resident Evil Extinction, tercera part. I també, que quan vol, canta, mentre prepara una nova pel·lícula russa a la seva carrera, Azazel, dirigida per Paul Verhoeven.
I think that was really important because, you know, it really makes this movie
European to me.
Well, eso era muy importante para mí. Por eso para mí esta película es mucho más europea, porque en Estados Unidos es demasiado, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros tenemos la razón, ellos no, y no es así. O sea, esa es una forma imbécil de ver las cosas, porque siempre hay dos lados. Y aquí en esta película nosotros hacemos mucho más humanos los personajes. O sea, hay como áreas gris, porque nadie es completamente bueno o malo. O sea, nadie nace malo.
Everyone has a skeleton in their closet, and everyone has to pay for it at some point. Reaching over life to life, feeling sugared skin. My poor baby kissed him so, too ashamed to lift his chin. A voice is speaking, he's the prophet, blinded by the light. Heart is breaking, I can hear it, dropped when gone beyond my sight. Hey there, mister, talk too much. What's in store for us now? I don't know how to speak to you. I don't know how to trust you. I don't know.
Trobo Benja que canta bé, la Mila Jovovich. I com a actriu no està gens malament, tot i que ja sobra una mica això de Resident Evil. Però tens aquesta pel·lícula de detectius. He dit detectius? Sí, he dit detectius. A la Rússia del segle XIX, on una actriu d'Ucraïna torna, no al seu país, sinó al veí. En definitiva, Azazel de Paul Verhoeven, la gran esperança de Mila Jovovich. My soul. Touch your finger, know your darkness, your passion takes its toll. Takes its toll. Can't see that this talk is cheap. Let the suffering go. I don't know how. Recordeu els Motels? El Benja diu que canta igual que la Martha Davis.
Oh,
Jo no la recordo, però es veu que són absolutament idèntiques. I a tot això, que parlo amb tu, Rafael, però abans deixa'm dir el Pep d'Eivissa, que estava absolutament babau per una actriu que es deia Mush Phillips, que la veia una sèrie que es deia L'illa de les papallones, o Butterfly Island, que va quedar captivat per la seva bellesa, que era una actriu australiana, que la seva bellesa i hermosura era tal que em quedava garratibat cada vegada que la veia en escena. Babejava com un babau, la tenia en els meus pensaments d'amor d'adolescència, somiava amb ella, i com en aquella època no tenia vídeo, agafava la càmera de fotos i feia fotos a la pantalla sempre que sortia ella en alguna escena. Malauradament, per mi, les fotos sortien que era una merda. És a dir, no es veia tres en un burro. Però han passat els anys i no l'he poguda oblidar. Què se n'ha fet d'ella, de la Mush Phillips? Doncs, te l'hem trobada. I no fa res. No fa res perquè, després d'haver fet el paper de Jackie Wilson a Butterfly Island i després de repetir la sèrie el 1993, només es va dedicar a la televisió. Va fer Chances, Pacific Drive i una pel·lícula per televisió per cable que es deia Water Rats, que aquí es va titular La luz de la bahia i vam veure l'any 2001. Felicito, moment, a Joan Pau, que és productor d'un curtmetratge que ha triomfat al Cinema Trifó de Girona aquests dies a les festes de Sant Narcís, perquè l'han triat i està superorgullós, perquè els ha costat només 800 euros i ha acompanyat la pel·lícula d'Ingmar Bergman, l'última, en la seva reposició i homenatge al director. I tu, Rafael, què et passa, company? Hola, bona nit i benvingut.
Ah, hola, bona nit.
Què, no, Rafael?
Pues que fa uns 15 dies es veu que veu fer un especial dedicat a Deborah Kerr.
Oh, i tant, quan va morir immediatament, reacció ràpida.
I tant. Però jo me vaig perdre, coses de l'edat ja.
Doncs no sé si és irrecuperable, però potser tu pots descarregar encara de la pàgina web de Catalunya Ràdio, hauries d'intentar o provar, com a mínim, no?
És que era una actriu.
Sí.
D'una serena intel·ligència.
Ben dit.
Que aparentava una fredor totalment errònia perquè era un volcà.
Això també ho vaig dir.
Doncs pues mira, jo no ho vaig sentir, t'ho prometo.
Doncs hem coincidit.
Comença a fer una mica de memòria. T'ho dic perquè jo no vaig sentir el programa, eh? En Kiovadis, en aquells temps, era una senyora que, lligada a un pal,
sí,
portava una túnica totalment transparent.
Efectivament.
I això en aquest temps s'havia de trencar.
Se la menjaven els lleons i l'atacava un toro total, amb els pits i moltes coses molt visibles.
Sí, molt. En taules separades,
sí,
junt a Burt Lancaster, també, i la...
I David Niven.
I David Niven.
Sí.
I no oblidem a Rita Hayworth.
Efectivament.
Que ella feia, com sempre, un paper una mica complicat,
uh-huh,
d'una noia retreta,
uh-huh,
i fantàstica.
Uh-huh.
Amb la nit de la iguana, que es va enfrontar amb la bona senyora Bagarner,
Durante el Richard Burton i la Bagarner, i els desesperava.
Sí, senyor.
Uh-huh.
Recordo una escena que parla i diu que una vegada, ell ho recordava, li van demanar les calces en un cine.
Sí.
Sí, i aquesta escena és fantàstica.
Uh-huh.
Recorda que es va estrenar en els anys 60 i pico, té simpatia, que va passar malauradament com una pel·lícula d'Harry Assaig, si la memòria no em falla, es va estrenar al Vergara a Barcelona.
O a l'Arcàdia.
O a l'Arcàdia,
sí.
I el regalaven un llibret petitet que ni siquiera, ara no en recordo, no vull mentir, que ni estava traduïda, estava subtitulada.
Efectivament, Harry Assaig, versió original subtitulada de l'època, perquè, clar, hi havia un tema d'homosexualitat aparent al mig, i això...
Si fixes, és una constant que aquesta senyora, per això dic que de clara intel·ligència, amb els seus anys, o sigui, ja va ser una banderada de la llibertat.
Per no parlar del petó a la platja de D'aquí a l'Eternitat, clar.
D'Aquí a l'Eternitat, exacte, que surt amb un traje de bany normalíssim,
uh-huh,
curtet, amb uns cabells més curtets,
uh-huh,
i està radiantment bellíssima. Era una dona que tenia que ser un goig, conèixer-la.
Doncs,
no,
mira,
no, t'ho dic en sèrio.
Se'ns ha escapat, company.
És una pena. Tenia que ser un goig perquè era elegant. Després,
uh-huh,
fixa-t'hi bé que poques actrius han necessitat de tan poca cosa,
uh-huh,
per ser tan sensuals. Amb una Rebeca, que normalment l'ha tret en moltes pel·lícules, una faldia i una brusa i ja en tenia prou. No necessitava ni trajes de Christian Dior ni de Coco Chanel. era ella.
Molt bé, Rafael. Doncs
sí.
Acabes de fer un resum pràcticament complet d'algunes de les millors característiques d'una gran actriu a qui van haver de donar un Òscar honorífic tard, perquè no l'havien donat mai cap de regular, però en qualsevol cas se'l mereixia.
Totalment d'acord. I no oblidis que físicament era gairebé una petita estàtua grega.
I una pèl roja escocesa que li donava,
sí,
li donava el whisky amb una alegria...
Sí, senyor, no, no.
Per, és que permanent.
Tenia que ser una dona assassinada. Mm-hmm. És una pena.
Perfecte. Rafael, doncs escolta...
Us dono les gràcies per haver-me rebut en vostre programa.
Només faltaria.
I com sempre, que tingueu una bona nit.
Doncs acabarem dient visca Deborah Kerr.
Oh, i tant que sí. Visca.
O Deborah Kerr, que és com s'ha de dir.
Deborah Kerr.
Kerr.
D'acord. Moltíssimes gràcies, Àlex.
Moltes gràcies, bona Rafael. Nit. Visca bona Deborah Kerr, com deien.
Sempre.
I vosaltres, alguna cosa a dir, a més, o de Cassandra's Dream? Ha arribat un altre missatge, el comentarem de seguida. Bo també el que m'han enviat comentant Hairspray, Stardust, Michelle Pfeiffer i companyia. Després el llegirem, però ens espera el Xavi Vilà des d'Estats Units. 93-201-7474, finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge, al 7033. Xavi, hola, bona nit.
Bona nit, Àlex. Aquest és un cap de setmana tempestuós a Hollywood, on els guionistes tanquen una vaga farts que els estudis no els rescabalin millor pels ingressos en vendes de DVD i de productes baixats d'internet. De com afectarà tot plegat a la producció, a la meca del cinema i la televisió en tindrem notícies a les pròximes setmanes. De moment, els late night shows ja es preparen per repeticions, així com algunes sèries que no hagin fet els deures. Mentrestant, la setmana deixa aquí estrenes a considerar. La primera ja te l'avançava dies enrere, American Gangster, l'última cinta dirigida pel gran Ridley Scott, a major glòria del rei de la droga Frank Lucas, amo dels Harlems dels 70 i que interpreta amb la sobrietat acostumada Denzel Washington. No és fins al final de la cinta que explota el repte interpretatiu que Washington disputa amb Russell Crowe, el detectiu Richie Roberts, que trenca totes les regles de l'època per reduir el mafiós. Dues hores i mitja de cinta que passen ràpid, gràcies a les majestuoses interpretacions i el ritme compassat que proporciona el guió de Steven Zaillian, autor intel·lectual de la llista de Schindler. Washington excel·leix gràcies al mecanisme intern que el capacita per donar dimensió humana a un monstre capaç d'executar un rival davant d'un grup de gent. Malgrat escenes com aquesta, l'actor expressa simpatia i humanitat, un carisma enfrontat a un Crowe valent i decidit alhora, impertèrrit a la flagrant incapacitat policial per evitar el suborn i la vergonya. L'altra gran estrena de la setmana aquí ens fa parlar d'una cinta de dibuixos animats, B-Movie, que per mi és un fiasco gegantí que hem d'atribuir a Jerry Seinfeld, qui aquesta setmana declarava sense vergonya que ni tot l'or de Hollywood el pot comprar, però que posa en pantalla un subproducte animat intel·lectualment estèril. Seinfeld deu creure que l'èxit aclaparador de la sèrie de televisió que va protagonitzar durant anys li dona llicència per fer-nos creure que pot fer riure posant veu a una abella que decideix demandar la humanitat per expoliar la mel. Error dramàtic, clar. Amb Seinfeld hem rigut quan li hem vist la cara, els posats, els gestos. Ara n'escoltem la veu i amb això no n'hi ha prou. Com tampoc em va escoltar la de Renée Zellweger, com la venedora de flors de la que l'abella Seinfeld s'enamora. Una abella enamorant-se d'una florista... Deixem-ho córrer. Un parell d'històries més per acabar. Per una banda, Control, la història de l'ascens a la fama i el suïcidi posterior d'Ian Curtis, la cara visible de Joy Division, aquella banda de post-punk de finals dels 70. Sam Riley interpreta aquella estrella musical i el seu trànsit per l'èxit, la felicitat i l'amor a dues bandes i ens demostra com n'hem d'aferrar-nos a aquestes conquestes abans de perdre-les, com va fer ell, incapaç d'afrontar els reptes que li va plantejar la vida. Un gran potencial arruïnat per la feblesa humana. I en paral·lel, Jonathan Demme, que dirigeix Men from Planes, un panegíric de l'expresident Jimmy Carter i la seva creuada pro-Palestina durant la gira publicitària que va fer l'any 2006 del seu llibre Palestina, Pau i No Apartheid. El director combina les entrevistes de Carter amb la flor innata del periodisme aquí, amb la seva vida rutinària a casa seva, a Plains, a Georgia, on se'l veu resant i sopant amb veïns. Molt bonic. Llàstima que no ens ensenyin la cara més feréstega de Carter, la que li va tocar fer en afrontar les crítiques israelianes a la seva postura. Això és tot per aquesta setmana, Àlex. Bona nit.
Doncs bona nit, Xavi Vilà. I tot això, una cartellera a l'americana que en aquests moments està dominada per Sou 4, segona al hit parell d'espanyol. I que segueix Dan in Real Life, la pel·lícula de Peter Hedges amb Steve Carell, que la setmana passada et carregaves. Llàstima, Juliette Binoche és la coprotagonista. I després la de Vampirs Alaska i Josh Hartnett, que és 30 Days of Night. on aniran a parar els de Resident Evil després del seu viatge en aquest tercer episodi a Alaska. I què passarà? Que els zombis desapareixeran i apareixeran els vampirs que poden viure a l'aire lliure 30 dies seguits. Perquè no hi ha dia? Hola, amics, diu la Maite. Pena em fa dir que Cassandra's Dream és la pitjor pel·lícula de Woody Allen que he vist i que consti que sóc fan d'ell. M'ha semblat un telefilm fàcil, simple i poc currat. Pena, penita, pena. Però el meu top one és l'Orfanato. Un 10 en tots els aspectes, brillant. I a mi que m'agrada Cassandra's Dream, de debò, Maite. I a vosaltres? Arribem a les 2 de la matinada. Cosa curta avui, la primera part de la finestra indiscreta, però tenim una hora després per seguir endavant i us recordo. A canvi de peticions musicals o comentaris de Cassandra's Dream, tant per escrit com per telèfon, CD. Música, banda sonora, de regal per vosaltres. 93-201-74-74, finestra@catradio.cat, catfinestra espai missatge, al 7033.